El món en flames, amb Ramon Canal.
We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day.
Bona nit i bon dijous. Benvingudes i benvinguts a una nova entrega d'aquest programa de difusió històrica sobre l'Alemanya nazi, la Segona Guerra Mundial i l'Holocaust. Reprenc el fil, allà on vaig deixar-ho en el darrer programa, parlant de la planificació, bàsicament de Hitler, per destruir l'estat de Txecoslovàquia per la força. La inexorable desintegració de les estructures coherents de govern per part de Hitler eren, per tant, no tan sols producte de l'omnipresent culte al Führer, que reflectia i enaltia la supremacia absoluta del caudill, sinó que a més sustentava alhora el mite del cabdill infal·lible que tot ho veia i tot ho sabia, enlairant-lo d'aquesta manera a ser l'únic que governava. A més, tal com ja he anat explicant, Hitler s'havia anat empassant l'esquer del mite de Führer. Conscientment, doncs aquest fet l'afavoria totalment i el situava per sobre del bé i el mal. Era qui de manera més fervorosa creia en la seva pròpia infal·libilitat i en què estava predestinat. No era aquesta, per tant, una bona premissa per prendre decisions d'un mode racional. La conformitat de tots els sectors del règim en el creixement del culte al Führer, l'excepció en favor del propi Hitler, fins i tot per part dels crítics interns, vehements del partit o la Gestapo, i la plena consciència de la immensa popularitat del gran cabdill, foren elements que contribuïren, tots ells, a que fos extraordinàriament difícil a l'estiu de 1938, primera vegada on afloraren profundes angoixes, donat el curs que estava prenent el seu comandament, considerar ja la possibilitat de retirar-li el suport i, no diguem ja, adoptar algun tipus d'actuació opositora. De totes maneres, no s'hauria d'exagerar l'amplitud de l'oposició als plans d'atacar a Txecoslovàquia. Des de dins el règim, només l'exèrcit posseïa la capacitat potencial per frenar a Hitler. L'assumpte Bombenfritz havia deixat, sens dubte, un llegat de ràbia, disgust i desconfiança entre els alts comandaments militars. Però aquest llegat anava dirigit contra la direcció de les SS i la policia, i no tant contra Hitler. Fins i tot Beck, que era, amb molt, el crític més malament contra el règim dins de la cúpula militar, va esforçar-se, i no per raons tàctiques, en ressaltar que la necessària resistència contra els mètodes de les SS i els corruptes peixes grossos del partit era una lluita pel Führer, i que no hi havia d'haver-hi ni la més lleu presumpció de res semblant a un complot contra Hitler. Arrel dels canvis de febrer de 1938, la pròpia posició de l'exèrcit en relació amb Hitler s'havia debilitat. L'alt comandament de l'exèrcit s'havia transformat en el procés, passant de ser una elit de poder a una elit funcional, un apèndix més del poder de Hitler, que no pas un estat dins l'estat, tal com havia sigut des de l'època de Bismarck. L'Anschluss havia enfortit encara més la supremacia de Hitler. A l'estiu de 1938, amb independència de les angoixes pel perill de guerra contra les potències occidentals, l'alt comandament de les forces armades estava interiorment debilitat. Hitler podia recolzar-se en un suport incondicional de Keitel i Jodl en el comandament suprem de la Wehrmacht. Podia confiar-se en que Brauchitsch mantingués a ratlla a l'exèrcit, malgrat les possibles reserves d'alguns generals. Radder recolzava, com sempre, plenament a Hitler i estava preparant a la Marina per una possible guerra contra Anglaterra. Goering, el cap de la Luftwaffe, que temia aquesta guerra i la considerava com la negació de la seva concepció de la política expansionista alemanya, s'inclinava igualment i de manera rotunda davant l'autoritat superior del Führer en tots els punts en el que el seu enfocament divergia. Així que quan Beck va sentir-se obligat a dimitir com a cap de l'Estat Major, no va haver-hi en l'exèrcit de terra cap protesta àmplia i encara menys en les altres seccions de la Wehrmacht. En lloc d'això, Beck va quedar aïllat i va establir vincles amb altres individus igualment aïllats dins les forces armades, el Ministeri d'Afers Exteriors o altres ministeris de l'Estat que començaven a considerar mitjans per desbancar Hitler. Sabien, però, i n'eren perfectament conscients, que estaven nedant contra corrent, una corrent molt forta. Malgrat els dubtes i preocupacions que pogués haver-hi, eren absolutament conscients que el consens en el suport a Hitler seria incolumne dins les èlits del poder. Sabien també que, malgrat la creixent angoixa pel perill de guerra, Hitler encara tenia a la seva disposició immenses reserves de fanàtic recolzament entre les masses. La resistència, per tant, no tenia bones perspectives d'èxit. Per tant, no era gens sorprenent que hi hagués una absoluta docilitat i que ningú suposés al comandament suprem de Hitler o a la seva perillosa política. A mesura que s'anava desenvolupant la crisi al llarg de l'estiu, malgrat les reserves que pogués haver-hi, tots els sectors de l'èlit de poder nazi en aquell moment estaven ja fortament vinculades a Hitler, ja fos per l'èxit o pel fracàs. També la plaiada internacional col·laborà amb Hitler. Txecoslovàquia, a pesar dels tractats que tenia signats amb França i la Unió Soviètica, estava desvalguda i sense amics. La vacil·lació de França durant l'estiu era conseqüència d'un intent desesperat d'evitar tenir que complir amb les obligacions assumides en el tractat amb Txecoslovàquia, involucrant-se militarment, fet pel qual ni tenien voluntat ni la necessària preparació. Els francesos temien que Txecoslovàquia caigués sota control alemany, però encara temien més veure's enredats en una guerra per defensar els txecs. La Unió Soviètica, preocupada pels seus trastorns interns, només podia realment ajudar a la defensa de Txecoslovàquia si se li permetia creuar territori polonès o romanès, possibilitat que podia descartar-se amb tota certesa. Polònia i Hongria consideraven ambdues, amb avidesa, la possibilitat d'obtenir guanys revisionistes a costa d'una Txecoslovàquia desmembrada. Itàlia, després d'haver recolzat el seu soci de l'Eix en el problema clau de l'Anjus, no tenia, evidentment, cap interès en apuntalar Txecoslovàquia. Gran Bretanya, que estava preocupada per problemes i compromisos en diverses parts del seu imperi i que sabia perfectament que no estava preparada per un cada cop més probable conflicte amb Alemanya, estava desitjosa d'evitar a tota costa veure's arrastrada de manera prematura a una guerra per un problema de nacionalitat d'un país centreeuropeu amb qui no estava vinculada per cap tractat que la comprometés. Els anglesos sabien que els francesos no estaven disposats a ajudar els txecs. El govern de Sa Majestat encara seguia atorgant a Hitler el benefici del dubte, disposat a creure's que els seus designis sobre els territoris dels Sudets no equivalien a una ànsia de poder internacional, ni significava que estigués plantejant un futur atac contra Anglaterra i França. A més d'això, a Londres s'acceptava que era cert que els txecs estaven oprimint a la minoria alemanya dels Sudets. La pressió sobre ells perquè es pleguessin a les exigències de Hitler era una reacció obligada que també comptava amb el suport dels francesos. A més d'aquesta posició internacional cada cop més desesperada, va ajudar també molt a Hitler la fragilitat interna de la pròpia Txecoslovàquia. El govern txec no només l'estava col·locant en una posició insostenible al clam dels alemanys dels Sudets, sinó que també als designis dels eslovacs que volien igualment la seva autonomia. L'única democràcia nascuda de l'acord de postguerra que encara subsistia estava a punt de ser abandonada pels seus amics i devorada pels seus enemics, minada tant des de dins com des de fora. Justament uns dies abans de que Schuschnigg es veiés empès a la crisi de l'Anschluss, Goebbels havia notat, després d'una sèrie de converses amb Hitler, que Txecoslovàquia seria trencada a trossos un dia no molt llunyà. Inclòs, mentre Goering estava garantint als txecs que no hi havia cap pla d'actuació militar contra ells, els hi deia als hongaresos que el torn de Txecoslovàquia arribaria un cop resolta la qüestió austríaca. El propi Hitler, segons referiria més tard Jodl, també feia comentaris similars en aquell període, dient més o menys que Àustria s'havia de digerir primer. Dues setmanes després de l'Anschluss, en converses a Berlín amb el dirigent alemany dels Sudets, Konrad Henley, Hitler indicava que la qüestió txeca es resoldria en poc temps. Establir també l'estratègia general de formular exigències que el govern de Praga no pogués complir. Era vital impedir que el govern txec s'alinés en qualsevol de les etapes del procés amb la posició en què Anglaterra estava pressionant per resoldre el conflicte dels alemanys dels Sudets. Henley no va perdre temps i formular ràpidament les seves peticions, que equivalien a l'autonomia dels alemanys dels Sudets el 24 d'abril en el Congrés del Partit Alemany dels Sudets a Karlsbad. Henley, a més, es guardà una petició a la màniga que Hitler estava segur, pel seu coneixement de l'estat multinacional austro-hongarès, que mai podria ser acceptada, que hi haguessin regiments alemanys dins de l'exèrcit eslovac. Dins d'Alemanya, l'estratègia fou a elevar el volum de la propaganda sobre la presumpta opressió que patien els alemanys dels Sudets per part dels txecs. En cas necessari, es podien fabricar incidents que alimentessin l'agitació. Militarment, Hitler albergava l'esperança d'impedir la intervenció anglesa i estava segur de que els francesos no actuarien sols. Un element clar de dissuasió era, en la seva opinió, la construcció d'una fortificació de quasi 700 quilòmetres de llarg projectada per incloure els anomenats dents de dragó, uns cons antitanc, emplaçaments artillers i uns 11.000 búnquers i refugis soterranis reforçats al llarg de la frontera occidental d'Alemanya, l'anomenat Mur Occidental, per disposar d'aquesta manera d'un obstacle significatiu enfront de qualsevol intent francès d'invasió. L'interès directe que va prendre Hitler en el mur occidental i la urgència per acabar les fortificacions estaven directament relacionades amb el fet de poder aprofitar el moment oportú per un atac dirigit contra Txecoslovàquia. En aquesta etapa, entre finals de març i abril de 1938, és evident que Hitler no tenia pensat cap esquema cronològic precís per dur a terme la destrucció de Txecoslovàquia. I encara seguia sent així quan Hitler donà instruccions a Keitel, el 21 d'abril, de traçar plans per una operació militar contra Txecoslovàquia, segons la versió que va donar Keitel de la reunió. Hitler mencionà que el problema s'hauria de resoldre alguna vegada tenint en compte l'opressió de la minoria alemanya, però sobretot degut a la posició estratègica de Txecoslovàquia, que era d'enorme perill pel Reich en cas de que el gran enfrontament a l'est, no tan sols contra Polònia, sinó sobretot contra el bolxevisme, arribés abans del previst. Ara bé, Hitler havia indicat que no es proposava atacar Txecoslovàquia en un futur imminent, a menys que les circumstàncies internes del país o esdeveniments internacionals fortuïts brindessin l'oportunitat. Llavors, s'hauria d'aprofitar tan ràpidament, al seu entendre, l'acció militar havia de ser decisiva en un termini de 4 dies, perquè així les potències occidentals entenguessin que era inútil intervenir-hi. Keitel i Jodl no van donar-se cap pressa per elaborar el pla d'operacions, que, quan s'acabà de presentar Hitler el 20 de maig, encara constituïa el que Keitel havia considerat que eren les intencions de Hitler un mes enrere. L'esborrany començava de la següent manera. No és la meva intenció esclafar Txecoslovàquia en un futur immediat mitjançant una intervenció militar. Hitler, mentretant, havia reaccionat amb fúria davant el memoràndum elaborat el 5 de maig pel cap de l'Estat Major de l'Exèrcit de Terra, el general Beck, que insistia en la incapacitat militar d'Alemanya per guanyar una guerra llarga i on advertia dels perills d'una intervenció anglesa en el cas de que Alemanya dués a terme una operació militar contra Txecoslovàquia aquell any. Un indici de les divisions dins de l'alt comandament de l'Exèrcit de Terra, i no diguem ja del conjunt de la Wehrmacht i de les seves debilitades relacions amb el Führer, fou la decisió de Keitel i Brauchitsch, sense consultar a Beck, de no presentar-li a Hitler les primeres parts del memoràndum perquè sabien que immediatament la refusaria i ja no llegiria la resta. Hitler encara fou més càustic quan Goering l'informà del poc que s'havia avançat en la construcció del mur occidental, a càrrec del grup de comandament número 2 de l'Exèrcit de Terra, a les ordres del general Wilhelm Adam, acusar a l'Estat Major de sabotejar els seus plans, retirar els caps dels equips de construcció i posar a càrrec de tot a Fritz Todt, el seu especialista en obres públiques, que des de 1933 s'havia encarregat de la construcció de carreteres i autopistes. Era un exemple de la forma cada cop més prepotent que tenia Hitler de tractar amb l'alt comandament de l'exèrcit. Hitler encara seguiria recordant el que considerava obstruccions de l'exèrcit en dates posteriors i seria un argument recurrent, sobretot des de 1942, amb les seves converses amb la cúpula de la Wehrmacht. La qüestió de l'actitud de Mussolini davant l'operació alemanya contra Txecoslovàquia havia figurat en un lloc preeminent en l'agenda del Führer durant la seva visita a Itàlia a principis de maig. Tres trens especials que transportaven a uns 500 diplomàtics, funcionaris, dirigents del partit, agents de seguretat i periodistes havien partit cap a Roma el 2 de maig. La devolució de la visita, esplèndida en extrem en els seus preparatius, va transcorrer amb menys fluidesa que la visita oficial de Mussolini a Alemanya al setembre anterior. Hitler estava profundament irritat pel fet que el seu anfitrió fos el rei Víctor Manuel III i no Mussolini. Es sentia a disgust i desplaçat enmig dels cerimonials de la cort. Va tenir a més la sensació, i no sense motiu, de que el rei, la reina i el seu cercle de cortesans el tractaven amb menyspreu. Va patir també diverses errades de protocol que el van avergonyir i enfurismar profundament. A tall d'exemple, el que va succeir a Nàpols després d'assistir a una representació d'Aida, on va trobar-se, sense previ avís, al costat del rei, que vestia l'uniforme complet, i ell, amb etiqueta, inspeccionant una guàrdia d'honor amb l'aspecte, segons el seu ajudant, Fritz Weidemann, d'un nerviós cap de cambrers d'un restaurant. A continuació, va desfogar furiosament la seva còlera en Ribbentrop, que a la vegada va buscar un cap de turc i va fer fora el cap de protocol. Va haver-hi també contratemps diplomàtics. Ribbentrop, maldestre com sempre, va escollir un moment absolutament inoportú per intentar arrencar dels italians un pacte d'ajuda mútua dirigit contra França i Anglaterra que formalitzés l'acord de l'Eix. Ciano va mostrar-se despectiu amb Ribbentrop. Mussolini, que estava interessat a llarg termini en un pacte d'aquest tipus, va dir-li al seu gendre que Ribbentrop pertanyia a la categoria dels alemanys que duen desgràcies a Alemanya. Parla sense parar, a tort i a dret de fer la guerra, sense tenir un enemic concret ni un clar objectiu a la vista. No se l'ha de prendre seriosament. Hitler, per la seva part, havia fet molt per dissipar qualsevol fredor inicial envers la visita, amb el seu discurs a Roma la nit del 7 de maig, en el que va parlar amb entusiasme de la frontera alpina natural que proporcionava una clara separació dels espais vitals d'ambdues nacions. Aquesta renúncia pública a qualsevol dret sobre el Tirol meridional no era més que el que Hitler havia estat dient des de mitjans de la dècada dels 20. Però dient-ho tan poc després de l'Anschluss era important per tranquil·litzar els italians. Més encara, tenint en compte que estava ansiós per sondejar-los sobre Txecoslovàquia. Els sondejos, des del punt de vista de Hitler, foren la part més positiva de la visita. Els comentaris de Mussolini li van semblar un estímul perquè actués contra els txecs. El secretari d'Estat, von Weizsäcker, ressenya que Itàlia es proposava mantenir-se neutral en qualsevol guerra entre Alemanya i Txecoslovàquia. Ribbentrop deia en una circular a les missions diplomàtiques alemanyes informant de la visita de Hitler el següent. Pel que fa referència a la qüestió dels Sudets, les converses indicaren sense més que els italians entenen el nostre interès per la sort dels alemanys dels Sudets. En l'aspecte diplomàtic, Hitler havia assolit allò que s'havia proposat aconseguir amb la visita. Abans de la crisi del cap de setmana del 20-22 de maig, no s'havia establert cap esquema cronològic. Era evident que, sens dubte, Hitler estava cada cop més interessat en actuar dins d'un futur previsible. Havia parlat ja a meitat de maig de resoldre la qüestió dels Sudets a finals d'any, donat que la situació internacional podria ben bé donar-se el cas de que es deteriorés després. Llavors va ser quan va produir-se la crisi del cap de setmana. Les ambaixades francesa i anglesa i el govern de Praga reberen informes el 19-20 de maig de moviments de tropes alemanyes prop de la frontera txeca, fet que varen prendre's molt seriosament. Donada l'estrident campanya de propaganda antitxeca i l'atenció als Sudets per les imminents eleccions locals que s'hi havia de celebrar, el govern txecoslovac va reaccionar davant d'allò que considerava una amenaça d'invasió imminent, mobilitzant parcialment les seves reserves militars, prop de 180.000 homes. La tensió va elevar-se encara més quan moriren dos alemanys dels Sudets en un incident en el qual hi havia participat la policia txeca. Mentrestant, la garantia explícita de Keitel a l'ambaixador anglès Henderson, dient-li que els moviments eren només unes maniobres rutinàries de primavera, de les quals s'havia informat a la premsa, havien donat lloc a Karl Ribbentrop, indignat pel fet de que Henderson no hagués seguit els canals diplomàtics adequats per fer pública la informació, llancés una furiosa diatriba amb l'amenaça en què Alemanya combatria com havia fet el 1914 si esclatava la guerra. Aquesta declaració produí l'efecte de despertar una autèntica alarma en l'ambaixador anglès. Preocupat per la possibilitat de que Keitel l'hagués enganyat i que fora imminent una invasió alemanya de Txecoslovàquia. La tarda del 21 de maig, Henderson rebé instruccions del ministre d'Afers Exteriors britànic d'informar a Ribbentrop de que els francesos estaven obligats a intervenir en cas d'un atac a Txecoslovàquia i que els alemanys no haurien de pensar que els anglesos anaven a quedar-se de braços creuats. L'airada resposta de Ribbentrop no tenia res de tranquil·litzadora. Si França arribés a cometre la bogeria d'atacar-nos, això conduiria tal vegada a la major derrota de la història francesa. I si Anglaterra se li unia, llavors, un cop més, ens veuríem obligats a combatre fins la mort. Però el diumenge, 22 de maig, les operacions angleses de reconeixement a les fronteres no varen revelar cap moviment estrany. Havia estat una falsa alarma. La crisi va esfumar-se amb la mateixa rapidesa en la que s'havia iniciat. Però les reaccions a l'estranger, Anglaterra inclosa, seguiren la tònica d'afirmar que els alemanys havien intentat emprendre una operació militar i que Hitler havia fet marxa enrere degut a les pressions. Segons les notes del diari de Jodl, escrites unes setmanes després, Hitler considerava una injúria la pèrdua de prestigi d'Alemanya. Keitel recordaria més tard haver-lo escoltat dir que no estava disposat a tolerar una provocació d'aquella magnitud dels txecs i va exigir que es preparés el més ràpid possible tot el que fos necessari per un atac. El que Hitler decidís destruir Txecoslovàquia abans de que finalitzés l'any no es va deure a la crisi. Ja era la seva intenció fer-ho, com he dit, abans d'ella. Però la crisi accelerà les coses. Aquest cop d'orgull refermà la seva decisió d'actuar lo abans possible. Es va refusar qualsevol aplaçament. Després del 21 de maig, estava absolutament clar que havia de resoldre el problema d'una o altra manera. Qualsevol nou endarreriment només podia empitjorar les coses i fer que la solució fora més sagnant. Així va ser com va exposar-ho el mateix Hitler de manera retrospectiva. Després de cavil·lar sobre l'assumpte al Berghof, sospesant el consell dels seus caps militars, dient-li que Alemanya estava mal equipada per un atac immediat als txecs, Hitler retornà a Berlín i convocà una reunió dels seus principals generals juntament amb personalitats dirigents del Ministeri d'Afers Estrangers pel 28 de maig. El dia abans de la reunió, Hitler va dir-li a Radar que accelerés el programa de construcció de cuirassats i submarins. L'objectiu era clarament Anglaterra. Però Hitler no esperava una guerra contra els anglesos per Txecoslovàquia. El conflicte amb Occident, proclamà el dia següent en la conferència militar, arribaria en un termini de 3 o 4 anys. Hitler va dir-los sense embuts als seus generals: estic absolutament decidit a que Txecoslovàquia hagi de desaparèixer del mapa. Assegurà que Alemanya era molt més forta que el 1914. Va enumerar la sèrie de triomf que s'havien aconseguit des de 1933. Però l'estat de satisfacció permanent era quelcom que no existia. La vida era una lluita constant i Alemanya necessitava espai vital a Europa i en possessions colonials. La generació actual havia de resoldre el problema. França i Anglaterra es mantindrien hostils a una expansió del poder alemany. Txecoslovàquia era l'enemic més poderós d'Alemanya en cas d'un conflicte amb Occident, així que era necessari eliminar-la. Indicar com a raons per una acció immediata. L'estat incomplert de les fortificacions txeques, el retras dels programes d'armament anglesos i francesos i la situació internacional favorable. Calia accelerar dràsticament la construcció de les fortificacions occidentals. Proporcionarien l'estructura per una invasió llampec de Txecoslovàquia. Dos dies després, estava llest i revisat el Pla Verd. Les seves línies bàsiques eren les mateixes que havien traçat ja aquell mateix mes Keitel i Jodl, però ara s'havia afegit un preàmbul que deia: és la meva decisió inalterable destruir Txecoslovàquia mitjançant una operació militar en un futur pròxim. La nota adjunta de Keitel indicava que els preparatius havien d'estar completats l'1 d'octubre com a molt tard. A partir d'aquella data, Hitler estava disposat a explotar tota oportunitat política favorable per assolir el seu objectiu. Era una decisió en favor de la guerra i, si fos necessari, en contra de les potències occidentals. Beck, el cap d'estat major, va respondre amb dos memoràndums el 29 de maig i el 3 de juny, sumament crítics respecte als suposats motius de Hitler sobre Anglaterra i França, i també respecte a les directrius operatives del Pla Verd. Tot i això, al igual que en el seu memoràndum anterior del 5 de maig, hi havia un solapament significatiu amb els suposats bàsics de Hitler envers la necessitat d'espai vital, on Beck tenia una concepció més limitada respecte al que això implicava, i també la d'eliminar per la guerra l'estat de Txecoslovàquia. El punt cardinal, com ell l'anomenava, de discrepància, era la perspectiva de guerra en Gran Bretanya i França. Quebec estava segur que Alemanya perdria. En aquell moment, però, Beck encara treballava amb la il·lusió de que Hitler l'estava aconsellant malament a l'OKB, el Comandament Suprem de la Wehrmacht. El seu objectiu no era tant Hitler, sinó allò que considerava i constituïa, en la seva opinió, una estructura impròpia del comandament militar. El que començava a veure de manera gradual i amb claretat era fins quin punt s'havia aïllat inclús dins del propi alt comandament de l'exèrcit. El cap de l'exèrcit, von Brauchig, malgrat compartir algunes de les reserves de Beck, no faria res que pogués semblar oposat als plans de Hitler, i molt menys una crítica d'aquests. El distanciament entre Brauchig i Beck va fer-se més acusat. El cap de l'exèrcit recorreria cada cop més al segon de Beck, el general Franz Halder. En una reunió d'una quarantena dels comandaments de l'exèrcit celebrada a Barth, a la Pomerània, el 13 de juny, Brauchig va fer inicialment de portaveu de Hitler. En una sessió matinal en què es va comunicar la decisió de resoldre el problema txec per la força, fet que va constituir una absoluta sorpresa per la majoria, perquè fins llavors no tenien coneixement de la directriu de Hitler. En una situació tan tensa, Brauchig va apel·lar a la lleialtat dels seus principals oficials. La reunió havia estat convocada per Hitler per informar els oficials sobre el cas Fritsch i així tallar de soca arrel el descontentament pel tractament que s'havia dispensat a l'antic cap de l'exèrcit, molt respectat, i que no només no s'havia pagat, sinó que havia crescut des de la seva exculpació completa per part del Tribunal Militar. Quan arribà Hitler, cap al migdia, l'anunci sorprenent de Brauchig de la imminència de la guerra l'havia ajudat a superar els problemes interns. La subsegüent rehabilitació de Fritsch, hàbilment coordinada, malgrat no se li hagués retornat el seu càrrec, va servir per evitar la possible crisi de confiança. Hitler acabà reprenent el fil del tema introduït per Brauchig i digué que la vista del perill imminent de guerra apel·lava a la lleialtat dels seus oficials. Els generals presents acataren la seva autoritat. Qualsevol esperança que pogués albergar Beck, que no estava present, d'un refús unitari del comandament militar a l'aventura de txeca de Hitler, quedava demostrat que era banal. La pròpia posició de Beck i la força dels seus arguments operatius es debilitaren notablement a meitats de juny, quan els resultats d'unes maniobres militars iniciades pel propi Estat Major i que no havien demanat ni Hitler ni l'OKB demostrara, en contraposició a als omnívors pronòstics de Beck, que Txecoslovàquia seria ocupada en tota probabilitat en 11 dies i que, en conseqüència, podrien enviar-se ràpidament tropes a lluitar al front occidental en cas de guerra amb les potències occidentals. Les seves diferències amb Brauchig resultaven clares i indiscutibles al finalitzar l'anàlisi de les maniobres durant la segona meitat de juny. Les advertències pessimistes de Beck es consideraren exagerades fins i tot dins del propi Estat Major. Beck, cada cop més aïllat i desesperat, va arribar a l'extrem, durant l'estiu, de proposar la dimissió col·lectiva de l'alt comandament militar per obligar a Hitler a cedir. I si això succeïa, tot seguit, es proposava dur a terme una purga dels radicals responsables de l'aventurisme internacional d'alt risc. El deure militar, va escriure el 16 de juliol de 1938 de l'alt comandament de la Wehrmacht, té un límit en el punt en el qual el seu coneixement, consciència i responsabilitat prohibeix l'execució d'una ordre. Si no s'atén als seus consells i advertència en tal situació, té el dret i el deure davant del poble i la història de dimitir de tots els seus càrrecs. Si tots ells actuen amb voluntat unànime, és impossible que es desplegui l'activitat militar. I d'aquesta manera, amb aquesta actuació, hauran salvat a la pàtria del pitjor, de la destrucció. Els moments extraordinaris exigeixen accions extraordinàries. Va resultar impossible convèncer a Brauchik que recolzés la idea d'un ultimàtum dels generals a Hitler, malgrat el comandant en cap de l'exèrcit acceptés una gran part de l'anàlisi militar de Beck i compartís els seus temors a una intervenció occidental. En una reunió dels comandaments celebrada el 4 d'agost, Brauchik no va pronunciar el discurs que li havia preparat Beck. En lloc d'això, i distanciant-se d'ell, li va fer llegir el seu propi memoràndum del 16 de juliol, amb la seva valoració sumament pessimista de les coses que podien succeir després d'una invasió de Txecoslovàquia. La majoria dels presents coincidia en que Alemanya no podia guanyar una guerra contra les potències occidentals. Però Reichenau, parlant des del seu coneixement personal del Führer, va advertir que no era aconsellable que acudissin generals a títol individual a Hitler amb aquesta argumentació, doncs estava convençut que tindria l'efecte contrari al buscat. I el general Ernst Buck, posant en dubte que fos assumpte dels militars, intervenir en qüestions polítiques. Com va reconèixer Brauchik, els presents suposaven a córrer el risc d'una guerra per Txecoslovàquia. Ell, per la seva part, argumentà que una nova guerra mundial seria la fi de la cultura alemanya. Però no va haver-hi cap acord sobre quines accions s'haurien de seguir. El capità general Gerhard von Rundstedt, un dels oficials més vells i respectats, no estava disposat a provocar una nova crisi entre Hitler i l'exèrcit oposant-se a la seva política, malgrat aquesta entranyés un perill real de guerra. El tinent general Erich von Manstein, comandant de la 19a Divisió d'Infanteria, que es distingiria més tard com un estratega militar de talla excepcional, aconsellà a Beck desprendre's de la càrrega de responsabilitat que corresponia a la comandància política i fer tot el possible per garantir l'èxit de l'operació contra Txecoslovàquia. We'll meet again. Don't know where. Don't know where. Brauchik, malgrat li manqués energia, era evident que no estava sol en la seva oposició a que es presentés un ultimàtum a Hitler. La realitat era que no hi havia cap recolzament col·lectiu per una oposició frontal. Brauchik va donar-se per satisfet en passar el memoràndum de Beck a Hitler mitjançant un dels seus ajudants. Quan Hitler va assabentar-se del que havia succeït a la reunió, va posar-se furiós. Brauchig fou convocat al Berghof i sotmès a un atac verbal ferotge dels decibels, que durà diverses hores i que provocà que la resta dels presents acabessin marxant davant l'actitud hostil de Hitler envers el cap de l'exèrcit. I fins aquí el programa d'avui. Bona nit, bon dijous, moltes gràcies i, si així ho desitgeu, ens retrobem d'aquí 15 dies.